I ara tot està per fer. Serem un sol crit a la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, és diumenge, som al club i el tindrem obert fins a les 12, a 24 hores que el Barça es pugui col·locar a només 4 punts de l'Atlètic de Madrid. Si el Barça demà guanya l'OSC al Camp Nou, retallarà encara més distàncies amb l'Atlètic de Madrid i quedarà una mica més d'un partit a un partit de diferència de l'equip de Simeone. Koeman diu que han d'estar supermentalitzats per jugar el partit de demà i que va quedar molt content del que va fer el seu equip a París contra el PSG, de tot excepte de l'efectivitat, és la cançoneta de la temporada. Araujo és possible que demà rebi l'alta per jugar contra l'Osca, que arriba a Cué i amb molta necessitat. Passarem aquesta nit per Osca per comprovar amb un jugador de l'Osca com plantegen el partit de demà al Camp Nou contra el Barça. La jornada primera es tanca demà amb el Barça-Osca a les 9 del vespre. Avui s'acaba de jugar el Sevilla 1-0. Derbi Sevilla, gol de Nesiri. Victòria per al Sevilla de Lopetegui en el derbi. També s'han jugat avui l'Eibar 1-Villarreal 3. Compta amb l'Eibar aquesta temporada, que està en plaça de descens. El Granada 1-Reial Societat 0. I el Celta 0, Atlètic Club 0. A segona ha perdut el Mallorca, el líder, al camp de l'Sporting, l'Espanyol, que ahir va empatar contra el Mirandés a última hora, és segon a l'espera del que faci demà l'Almeria. El Girona, que va empatar contra el Lugo, continua a 7 punts de la promoció, i el Sabadell, que va perdre a Castelló, continua en zona de descens. Avui s'ha jugat el derbi de filials. Espanyol B 0, Barça B 1. I després del partit, l'entrenador del Barça B, García Pimienta, ha dit al Tot Gira de Catalunya Ràdio que el Barça, la Porta, la nova directiva, faria bé de tancar ràpid la renovació d'Ilaix, que acaba contracte d'aquí a un any. I ens aturarem també un moment en el cas Jaume Giró, el Giró Gate. Abans de començar, primer incendi de la segona era la Porta. A veure quants dies dura. Tenim alguna novetat interessant. Lara va donar la notícia ahir de la sortida de Giró abans d'entrar-hi. Avui ha donat el nom del que serà el seu substitut com a responsable econòmic de la directiva de la Porta. Es tracta d'Eduard Romeu. En una estona us explicarem si arribarà sol o si arribarà acompanyat a la nova junta de la Porta. Avui us donarem un altre dels noms que a partir de dimecres formarà part de la nova junta directiva del Barça. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge a les 11 de la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Aquest cap de setmana és una mica diferent perquè no ha jugat el Barça, juga demà, però el club no falla. Edició d'avui, la del 14 de març de 2021, el dia que també ens ha deixat una nova victòria del Barça a la Lliga Iberdrola. Barça 5, València 0. Ahir l'Espanyol va perdre a casa contra el Santa Teresa. Un diumenge que acaba amb un nou títol per a l'Atlètic Barceloneta. Ha guanyat la Copa 9-3 a la final al CNB, al Barcelona, novena copa consecutiva per a l'Atlètic Barceloneta, que domina el waterpolo estatal, com ho fa des de fa anys el Barça d'handbol a la Sobal. A l'ACB, el Manresa ha guanyat aquest migdia el Fuenlabrada 90-76 i pràcticament té lligada la permanència. Ahir també van guanyar la Penya, l'Obradoiro, i el Barça, el Saragossa. A la Lliga Femenina, el Cadí, la seu, ha perdut de només 2 punts, 65-63, a la pista del Campus Promete, i li queda molt complicada l'opció de classificar-se pels play-offs. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha guanyat bé al Palau, al Valdepeñas, 3-0. I en ciclisme ha finalitzat la París-Niça amb victòria a la general de l'alemany Schachmann. Passarem la nit amb bona companyia, com sempre, per exemple, la companyia de l'Oriol Domènech. Uri,
bona nit, Xavi.
Gràcies per venir. La Sònia Salmà. Sònia, com estàs?
Hola, bona nit.
Si hi ha la Sònia, és evident que hi ha el Jordi Costa. Jordi.
Hola, bona nit.
I també passarem la nit amb el Ricard Torquemada. Ricard, tot bé?
Bona nit, molt bé.
Ho tenim tot a punt. Primera pregunta de la nit. Heu vist el gol d'Eric Lamela en el Tottenham Arsenal?
Sí.
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 Vist.
Tots l'heu vist, eh? Un golaç de Rabona des de dins de l'àrea amb una rematada rasa, precisa, que passa entre les cames d'un defensa de l'Arsenal. És el millor gol de Rabona que heu vist mai?
Sí, jo estic de les que recordo, sí.
Clar, jo com que quan he vist el tuit que era aquesta la pregunta, si era el millor gol de Rabona de la història, he pensat que no havia de confiar en la meva memòria i aleshores he entrat a les millors Rabones de la història. I t'haig de dir que la meva sorpresa ha estat que entre les millors Rabones de la història la Mela ja en té una.
Sí, sí, fa 4 anys.
Una que va marcar amb el Tottenham amb l'Europa League.
És millor la d'avui, eh? Jo crec.
És més, sí.
Més original,
sí,
més difícil.
El que passa que en aquestes que jo he estat veient, moltes... aquesta és raça, diríem, va per terra, i moltes s'aixecaven i eren més espectaculars pel meu gust, eh? Però clar, és que aquesta més li fa un túnel al defensa que suposo que encara la fa millor.
Crec que no sé si el Sergi Andreu o el Sergi Camps, que potser ens està escoltant a la redacció, poden fer un tuit des del compte del Club de la Mitjanit i posar el vídeo per la gent que no l'hagi vist que el trobi amb facilitat. La veritat és que és un golaç.
Crec que hem vist el mateix vídeo amb la Sònia, perquè a mi m'ha passat igual. A la pregunta de si era el millor, no ho sé. N'hi ha un de Perotti amb la Roma des de la lateral de l'àrea que a mi em sembla encara més difícil que el d'avui.
Aquell és espectacular, Costa. El meu dubte respecte a aquell gol és si volia xutar o centrar.
Aquesta seria una altra variable. Mm. En tot cas, el que em sembla fabulós de la d'avui és que ho pensa molt ràpid i que no és un artifici, és que crec que és la millor manera de rematar aquella jugada. Vaja, que si en lloc de rematar-la de Rabona, la remata amb l'interior del peu, que era del peu dret, que era la rematada natural, jo crec que l'estampa contra el defensa. I en canvi li ha sortit una rosca que el porter, evidentment, no pot veure perquè el tapen els defenses i que li surt molt... Sí. Molt bé, molt arrambada, vaja, és un golaç, és inqüestionable. Ara, posar-nos a graduar si és de la millor o no... Jo no li trauria importància al gol d'avui.
I que no s'aixequi la pilota li dona encara més valor, perquè normalment la Rabona la fas per aixecar la pilota, normalment s'utilitza molt no tant per xutar porteria com sí per centrar, i que xuti i que no s'aixequi ni un pam del terra i vagi on ha anat, això encara jo crec que li dona més valor.
Hi ha un altre argentí, Ricard, que té la Rabona com a recurs implícit.
Sí, n'hi ha molts... Di Maria, per exemple.
Di Maria.
Ara mateix és... o dels que es juguen ara. Però vaja, Rabones a Maradona també li van veure algunes. Bé, jo crec que és un golaç, com heu dit tots. Jo crec que veurem gols de Rabona millors que el de la Mela en els pròxims anys. Sí, jo tinc la sensació...
És un recurs que tindrà recorregut i trajectòria, sí. i millorarà. Ara,
a mi em sembla que és un recurs un punt sospitós, no? Perquè és un recurs que a vegades... passa a ser frívol en segons quines situacions, seria molt del nostre amic Neymar, i després és un recurs d'aquells que no dominen l'altra cama,
sí.
No?
És un recurs d'esquerrans.
Sí, però perquè no dominen la dreta ni per l'entrada.
Que sí, que hi ha més jugador esquerrà que utilitza la Rabona.
Els esquerrans són més tancats que els dretans, no, normalment. O sigui, a l'Uri tira-li una pilota a la dreta i en punta la torna.
La fusta.
Però, insisteixo, si jo m'he mirat la rematada des d'uns quants angles i jo crec que és que si remata de manera acadèmica, per dir-ho així, no fa el gol.
Ja. Mm. Escolta'm, sí. No sé si a partir d'ara, quan... La Mela posarà nom als gols de Rabona, com per exemple, jo què sé, hi ha futbolistes que han posat nom o cognom a un tipus de gol, Pelé. El gol de Pelé quin és? Aquell que no va fer mai.
El nou gol de Pelé.
No, el gol de Panenka. Mm-hmm. Panenka, el penal de Panenka, tots l'associem a aquell jugador de la República Txeca. O jo què sé, Van Basten. Quin és el gol de Van Basten?
El de l'Eurocopa, no?
El de l'Eurocopa.
Però saps què passa, Xavi, que aquest gest ja existeix. Vull dir, no l'inventa la Mela.
I ja té nom, no?
I aleshores, clar, queda al marc d'un especialista, però en un gest que no és el primer cop que veiem el gol de Van Basten, el primer gol que veiem el penal de Panenka, el primer cop que algú s'atreveix a xutar des de mig camp com Pelé, o sigui, en un gran escenari...
El gol de Van Basten sí que és el gol de Van Basten. No l'havíem vist mai abans, i si en veiem un, direm, com el gol de Van Basten. Dijous qui hi haurà el tot, Costa i Sònia?
Marco Van Basten.
Quina enveja em feu, però no sana.
Home,
no és enveja
top,
És ràbia.
Escolta, ja podeu tancar el programa divendres. Podeu retirar-vos.
Si ens dona permís al campus, no ens ho pensarem dues vegades.
No, no, divendres hi ha programa que s'ha de fer la prèvia del partit contra la Reial de diumenge. Quedan dos dies, però s'ha de fer el programa. Ara, el dijous, teniu el privilegi d'entrevistar... Això és un mite. Un mite que, a més, com no l'hem conegut, encara manté l'esfera i la mística del mite.
I un mite que va tenir una retirada prematura, que és el que fa que un mite sigui mite, no? que es mori aviat, per dir-ho d'una manera.
Estic a mig trajecte, però el que és el motiu de l'entrevista és que acaba de treure una biografia i la veritat és que explica aquesta retirada d'una manera bastant... Vaja, que no ho va passar gens bé i fins i tot explica que va desaparèixer de la circulació voluntàriament durant 7 anys. Vull dir que imagina't com de traumàtica va ser la retirada. Vaja, ho va ser per mi, que era un jugador del Milan que ens agafava relativament lluny. A mi em va impactar molt que un tio que era el millor del món en aquell moment de cop deixés de jugar a futbol.
Era el millor del món en aquell moment? El millor davanter, no? Jo, bueno, home, jo coincideix amb Maradona
per darrere Maradona ja anava ell.
Sí?
Sí.
Ella es retira...
94, no?
Sí, que passa... Jo crec que la lesió li ve 92-93. Sí, sí. Maradona ja havia abdicat a principis del 90. Vaja, jo en aquella època, les pilotes d'Orsa, recordo que n'hi donen una perquè fa 4 gols al Göteborg, que li prenes tots.
Sí, una xilena, a més.
La veritat, per mi era bastant millor futbolista Van Basten que Stoichkov.
Sí,
amb tot el carinyo pel Risto.
Tenia una classe... A mi em recorda... Era una mica el Federer. Federer ha estat més al tennis que Van Basten al futbol, però aquella classe, aquella naturalitat...
És una bona comparació.
Feia les coses amb una elegància natural i amb una facilitat increïble. Va, centrem-nos en la Lliga, perquè setmana que passa, setmana que la Lliga sembla més oberta. Ahir va empatar l'Atlètic de Madrid al camp del Getafe. El Madrid va guanyar in extremis l'Elx amb un gol increïble de Benzema. I el Barça demà no hauria de fallar contra l'Osca al Camp Nou. L'Osca és el cué. Esteu una mica sorpresos per aquesta davallada que sembla que no tingui aturador de l'Atlètic de Madrid?
Sí, sí, sí.
Tu, Ricard, no tant, eh?
Jo no. Jo gens. O sigui que us deixo parlar vosaltres.
No, jo estic molt sorprès.
Sí, perquè aquest previ al partit del Getafe, no? Pensàvem, home, és un camp complicat, tot i que aquest any el Getafe precisament no pots dir moltes coses, però ja, gairebé tothom li està guanyant, no? Però, clar, pensaves, ja ha tingut el partit aquell que juga bé i l'acaba perdent. I és que fa la sensació que és que ara ha perdut fins i tot aquella dinàmica de dir... El que fa ahir l'Atlético... fa mèrits sobrats per poder guanyar el partit, sobretot a partir de quedar-se amb...
Ai, els mèrits,
No, però és cert que ara mateix estan en aquella dinàmica en la que el Barça ja ha estat, i probablement el Madrid també, que fins i tot en partits on abans necessitava fer la meitat del que fa ara, els acaba empatant.
Sí, li va passar els dos partits contra el Llevant, el dia de Madrid, que
sí.
Hauria pogut guanyar perfectament. I
sobretot el del Wanda, no?
Un sí. Punt de 6. Jo estaria entremig del molt de la Sònia i el Jordi i el gens del Ricard. Al final és impossible fer 50 punts com van fer la primera volta a la segona. I és evident que alguna de ballada havien de tenir. Ara falta veure... Ara és l'hora de la veritat.
Creieu que pel Barça l'Atlètic de Madrid encara continua sent el principal referent si vol guanyar la Lliga?
Sí.
O el Madrid ja s'hi acosta?
I el Madrid ahir va guanyar de casualitat. Bueno, de casualitat no. Va guanyar perquè té Benzema, sí. Però és un partit que va començar a jugar al minut 65 quan va entrar Modric i diria que va fer dos gols en tres ocasions. Vull dir que el normal és que ahir el partit no el guanyés. I jo sé que estic molt sorprès perquè estic d'acord amb l'Oriol, que vaja, és que ja ho va dir Simeone al final de la primera volta, que no farien 50 punts a la segona, però aquí s'ajunta que no esperava que l'Atlètic de Madrid es frenés en sec, perquè és el que li està passant.
Sí.
Jo crec que més de números que de joc, però és el que li ha passat. I vull ser sincer, tampoc esperava que el Barça assolís la regularitat aquesta de guanyar.
És que és una frenada en sec relativa, perquè s'hi suma la bona ratxa del Barça. Al final crec que ha fet 13 de 21.
Ha guanyat dos dels últims 8 partits només, l'Atlètic de Madrid.
Però vull dir que si el Barça no hagués fet tantes victòries seguides i hagués punxat contra el Cádiz...
No els notarien tant a prop.
Exacte.
Perquè el Barça pot... O sigui, sense triomfalismes, mirem de ser... mínimament realistes. El Barça, aquesta dinàmica de resultats, també de joc, però sobretot de resultats, que té l'ensopegada contra el Cádiz, el Camp Nou, però en el 2021 els resultats de la Lliga són impecables. Això es pot mantenir?
Jo crec que és difícil. Jo crec que serà molt difícil mantenir-ho. Jo no veig el Barça tan fet, tan rodó, tan madur. O sigui, el veig encara un equip que està formant-se, que està avançant, però que no crec que els camins siguin tan senzills i que t'encarrilis i aleshores ja agafis velocitat de creuer i avancis. Jo crec que el Barça encara té una assignatura pendent, que és els enfrontaments contra els grans rivals. El PSG tampoc no li ha pogut guanyar cap dels dos partits, li queda jugar contra el Madrid a Valdebebas, contra l'Atlètic de Madrid a casa. Per mi aquests dos partits són dos termòmetres i jo tinc dubtes que el Barça ara de cop i volta acabi la temporada com la va acabar, ja que hem fet tantes comparacions l'any de Rijkaard, aquell primer any de Rijkaard del clic del Bernabéu. No m'ho imagino. Crec que tots tres equips tindran punxades, que és una mica la lliga que ens hem trobat, que jo crec que és la lliga que es transmetrà a la Champions, és a dir, que cap dels tres equips farà una carrera gaire llarga, i que per tant és el que ens toca viure ara.
El que passa és que el Barça té, per mi té el calendari més complicat, li queda Real a fora, Madrid a fora, Villarreal a fora, l'Atlètic de Madrid a casa. És veritat que en la ratxa que està, doncs, per què no? Pots pensar que els guanyarà. Per exemple, avui la Real, que és el pròxim desplaçament, ha perdut i no sembla que estigui en el millor moment de la temporada. Jo ha arribat un punt que ja no em fio gaire d'això de... Això que diu el Ricard és veritat, no hem guanyat cap gran en tota la temporada, però ha arribat un moment... Bé, el Sevilla. Però no... Ha arribat un moment que no em fio gaire. El que passa és que ara la distància s'ha fet tan estreta que és que tampoc crec que els altres guanyin amb regularitat. És a dir, que, com deia el Xavi a l'inici del programa, com qui diu, estàs a un partit, a un guanyar l'Atlètic de Madrid a casa per estar allà. I a partir d'aquí...
Com l'any del Tata, que estàvem a una victòria de guanyar l'Atlètic de Madrid a l'última jornada.
Sí, però allà venies en dinàmica descendent i ara vas en ascendent.
Ja veurem com arribem.
A favor del Barça han fet diferencial per mi encara, que és Messi. És a dir, és un jugador que no té ni l'Atlètic de Madrid ni el Madrid. No és el Messi de fa anys, però per mi, a falta de 12 jornades per acabar la Lliga, un equip que té aquest jugador, per mi és més favorit que els altres.
Messi demà iguala un rècord històric de la bo, eh? Sí. No d'aquests que ens inventem. Contra l'Oscar. Salmurri, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Demà Messi iguala quin rècord?
Doncs mira, demà Messi iguala els 767 partits de Xavi, és a dir, demà Messi es converteix, juntament amb Xavi, amb el jugador amb més partits jugats a la història del Barça.
I la setmana que ve, si no passa res estrany, a Noeta es convertirà en el Migueli del 2021, no? O sigui, en aquell jugador que durant anys i anys i anys serà el que suma més partits amb la samarreta del Barça, perquè els que venen darrere tenen molts partits, Busquets, Piqué, però difícil que arribin a Messi, no?
Sí, i a més es convertirà en el futbolista amb més partits de la història del Barça, amb més títols de la història del Barça, amb més gols de la història del club. Per tant, Messi encapçalarà tots els rècords possibles.
Has estat avui a la roda de premsa de Koeman prèvia al Barça-Òscar de demà. Com l'has trobat?
Doncs mira, un Koeman et diria que molt, molt xolista, en el sentit que Koeman ha dit una vegada i una altra la idea d'anar partit a partit, reconeix que la Lliga està oberta, que anirà fins a l'última jornada, com una aposta que la Lliga es decidirà a les últimes jornades, admet que l'equip està en un bon moment, però ha volgut focalitzar i posar l'accent en la importància d'aconseguir la victòria demà per mantenir la lluita pel títol ben oberta.
El equip està con muchas ganas y además que vamos a jugar como los últimos. Un día raro, un lunes por la noche, pero bueno, que sabiendo todos los resultados, que sabemos que tenemos que ganar para luchar por ganar la Liga. Yo creo que es nuestro primer objetivo para el partido de mañana.
Koeman ha dit que està content de com veu l'equip, que a París va faltar només l'efectivitat, que és la cançoneta de tota la temporada, que estan molt bé, que tenen opcions a la Lliga, però que tenen poc marge d'error. Demà Araujo pot ser que reaparegui, Salmo?
Sí, en principi sí, demà al matí hi ha entrenament i després la convocatòria, i vaja, seria una sorpresa majúscula que Araujo no estigués entre els convocats.
I rotacions se n'esperen?
A tomb del que ha dit Koeman et diria que no massa. Has de pensar que Messi i De Jong estan advertits i que Noeta està a la cantonada. Serà el diumenge vinent, però vaja, avui Koeman no ha volgut entrar gaire en el tema rotacions.
Hi ha una setmana de març entre partit i partit. Jo crec que per aquest aspecte potser Koeman no pensa les rotacions. El tema de les targetes grogues de risc per a De Jong i per a Messi potser sí que té algun tipus d'influència, no sé. No tenim temps per fer la Loto Koeman, però digueu-me, un jugador que creieu que demà descansarà de l'11 tipus. Uri, per exemple.
Ara m'ho poses difícil perquè jo venia convençut que demà jugaríem tot, havent jugat des de dimecres passat l'últim partit i tinguent el de Noeta 5 o 6 dies.
Diumenge, és que clar, és de dilluns a diumenge. Sí, sí. Jo estic amb l'Oriol que... si pot fer jugar... és a dir, si no hi ha molèsties, farà jugar el seu 11 de gala.
Jo crec que... l'11 de gala, perquè dimecres vam... dimecres
és que no teníem temps per fer la
Loto. No. D'acord. Jo anava a dir que cap, però vull tampoc crec que demà no, juguem amb De Jong de central.
No, però a partir del que ell... Sí, d'acord, però el que ell considera bàsicament els titulars, i en funció de si juguen 3-5-2, Griezmann seurà a la banqueta, si vol jugar en 4-3-3, Griezmann serà titular.
Pugem un moment a Òscar, perquè a l'Òscar hi ha dos jugadors formats al Barça, un és Sandro Ramírez i l'altre és Sergio Gómez. Sergio!
Hola, què tal?
El Sergio Gómez ja sabeu que fa un any i mig que juga a l'Òscar i juga cedit pel Dortmund, que fa 3 anys, el 2018... després d'un gran Mundial Sub-17 va rebre una proposta irrebutjable del Dortmund i va decidir deixar el Barça pel Borussia Dortmund. És un jugador ofensiu i demà l'esperem al Camp Nou. Deia que ets un jugador ofensiu. Sergio, no sé si que ets davanter, que ets mitja punta, que ets extrem. Jugues amb el 10, és una pista. Tu com et definiries a tu mateix?
Bueno, sí que es verdad que he jugado más por dentro, pero ahora últimamente... estoy jugando más de extremo.
El Barça, us el veu trobar, tampoc no fa tant de temps, amb això de les voltes, són asimètriques, vaja, es dona el cas que fa 2 mesos i mig que vau jugar contra el Barça, començaments de gener. El veus molt diferent, el Barça de mitjans de març, el de començaments de gener?
Bueno, yo creo que han recuperado un poco la esperanza y yo creo que se ven con más posibilidades de ganar los títulos. Entonces, eso... al final a los jugadores les motiva un poco más y están más ilusionados por jugar y por ganar.
Ara mateix li dones moltes opcions al Barça de guanyar la Lliga o hem de ser prudents perquè l'Atlètic de Madrid encara té marge? Si ho mirem des del punt de vista del Barça, eh?
Con el Barça y con el Madrid siempre tienes que contar porque parecía que estaban haciendo una mala temporada y si los ves ahora están ahí arriba. Al final yo creo que el Atlético va a perder puntos y el Barça y el Madrid pues tienen que aprovechar para reengancharse al primer puesto e intentar conseguirla, pero yo creo que sí, que tiene muchas opciones.
Arribeu amb 20 punts al Camp Nou, cues, i jo ja diria, m'atreviria a dir que amb molta necessitat de treure alguna cosa positiva, Sergio.
Cada partido es muy importante para nosotros. Sabemos que el partido de mañana es un rival muy, muy complicado, pero tenemos que afrontarlo con nuestras armas e intentar ganar, porque si no miramos así, pues difícil será sacar puntos del Camp Nou, y yo creo que tenemos las claves para intentar.
Las claves para intentar traer alguna cosa positiva del Camp Nou. Escolta, ¿qué tal Pacheta?
La verdad que nos has transmitido un poco más de confianza al equipo y yo creo que con él vamos a salvar la categoría y a permanecer en primera, que es el objetivo.
Com creus que afronten més el partit de demà els jugadors del Barça? Autoconfiança augmentada, perquè van fer un gran partit contra el PSG, o amb un punt de baix ànim per a que ve quedat eliminats?
Yo creo que el partido del PSG afrontaron un poco para la esperanza de seguir jugando bien y afrontar lo que queda de temporada con siendo mucho mejores en el campo como equipo, y yo creo que lo afrontaron así y llegan con mucha confianza, y al final se lo tienen que tomar muy en serio este partido, porque si no nosotros les haremos daño y al final ellos están jugando un título muy importante como es la Liga.
de l'actual primer equip. Tens més relació amb algun que amb algun altre?
Bueno, conozco de mi etapa en el Barça, sobre todo a Ricky y a Óscar, que coincidí con ellos en el juvenil.
A Ricky Puig y a Óscar Mingueza.
Sí, a Óscar Mingueza.
¿Quin temporada t'està fent Mingueza?
Sí, la verdad que Koeman le ha dado la oportunidad y me alegro mucho por él porque lo está haciendo muy bien.
Mira, parlant de Koeman, si haguessis viscut la situació actual amb Koeman el 2018, a tu t'hauria costat una mica més prendre la decisió de deixar el Barça per marxar a Dortmund?
Bueno, no sabría decirte, tendríamos que ver la situación y en qué momento también estaba el Barça, porque no son situaciones parecidas a las que estaban las que están ahora, las que estaban en el 2018.
Tu el pas de marxar al Dortmund el fas perquè veies més una projecció de futur més important a Dortmund que no pas al Barça, va ser així, oi?
Sí, és així.
No era una qüestió exclusivament de diners, ni molt menys, diria que no va ser el més important, els diners.
No, al final el projecte esportiu que me presentava el Dortmund me gustava mucho más que el del Barça y bueno, yo creo que era la mejor decisión.
¿Y tú crees que ahora ha cambiado una mica aquí, a Barcelona, al Barça?
Sí que es verdad que Koeman está apostando por jugadores jóvenes y al final pues ellos están aprovechando las oportunidades y me gusta que Koeman siga apostando por ellos porque lo están haciendo muy bien.
Molt bé. Escolta'm, dels tres jugadors del Barça que deu destacar molt en aquell Mundial Sub-17, del Sergio Gómez, de l'Abel Ruiz i del Juan Miranda, cap dels tres és el primer equip del Barça. Tu, això, quina reflexió et mereix?
Como te he dicho antes, los proyectos deportivos que les presentaban tanto a Miranda como a Abel, pues les gustaron más que en el Barça y veían más proyección en el club donde están ahora, por eso tomaron esa decisión.
Escolta, amb el Juan Miranda encara tens aquella amistat indestructible que aprofiteu al mínim cap de setmana lliure per trobar-vos?
Sí, que es verdad que sigo manteniendo relación con él, mucha relación, y también con Abel y con Mate. La verdad que los cuatro estamos muy, muy unidos y siempre que tenemos tiempo libre pues intentamos por vernos, o si no en verano, que ahí sí que tenemos tiempo para quedar y pasar unos días juntos.
I aquest grup que us reuniu tant com pugueu a l'estiu, teniu algun nom, us dieu d'alguna manera?
Empresarios nos llamamos.
Empresarios.
Sí, empresarios.
Per què?
El título del grupo de WhatsApp es empresarios.
¿Y quién se lo va a inventar?
Pues no me acuerdo quién lo hizo, porque lo hicimos hace mucho tiempo y sería alguna broma de las que siempre estamos hablando. Cada día estamos hablando y de la actualidad que hay en el fútbol.
Escolta'm, per cert, al Dortmund tu has arribat a coincidir en algun entrenament a la pretemporada aquest últim estiu amb Haaland?
No he coincidido con él. Yo cuando llegué a Huesca, él llegó a Dortmund.
Sí, sí, sí.
No, y no he llegado a coincidir con él.
¿Qué dio al Mate Moreira que esta bastiola?
Nada, cada semana sorprendido con él, porque cada semana te hace algo diferente en el campo y siempre marca goles en cada partido, y la verdad que es impresionante lo que está consiguiendo con tan solo 20 años.
Escolta'm, Sergio, ha estat un plaer parlar amb tu a 24 hores del Barça Osca al Camp Nou. És la primera vegada que jugaràs al Camp Nou? O ja vas jugar-hi? Sí, oi?
Sí, és la primera vegada.
I què, fa il·lusió o què?
Sí, la verdad que muy ilusionado y muy contento de jugar en ese campo y sobre todo contra el Barça. Y ojalá podamos conseguir un resultado positivo que nos vendría muy bien.
Sergio, moltes gràcies,
Vale, a ti.
Ara anirem un moment a publicitat. Quan tornem, descobrirem quin és el jugador del futbol europeu que ha jugat més minuts en el que va de 2021. L'ha descobert l'Àlex Dalmas. I abans de la publicitat, us expliquem que en el partit d'avui del PSG, que ha perdut a casa 1-2 contra el Nantes, han canviat Di María a la segona meitat. I l'han canviat després que Leonardo, el director esportiu del PSG, baixés a la banqueta per parlar amb Pochettino. Ara ha transcendit que és que a Di María li han entrat a robar al seu domicili amb la seva família a dins. És una situació greu, diria que dramàtica, per Di María, no sé si tan dolenta pel futur del Barça. Ara tornem.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit,
a casa tinc formigues,
al Club de la Mitjanit,
vaig trobar-les un matí,
a Catalunya Ràdio,
sobre el marbre de la cuina, i cap producte les ha fet fugir.
Bona nit. En el sorteig al sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
99.931. 9, 9, 9, 3, 1, de la sèrie 45.
Uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra dia del Pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
Aquest diumenge a l'Ofici de Viure ens preguntarem amb Ellen Flix, psicòloga, i Naren Herrero, professor de ioga, fins a quin punt és possible deixar de jutjar en el nostre dia a dia, deixar de jutjar les persones, deixar de jutjar les situacions, tal i com ens diu el ioga. Això és possible portar-ho a la pràctica?
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada diumenge a les 11 de la nit, amb l'Oriol Domènech, amb la Sònia Gelmà, amb el Jordi Costa, amb el Ricard Torquemada, i ara hi afegim l'Àlex Dalmas. Àlex.
Bona nit, què tal, com esteu?
Avui farem contenta, en el teu espai consolidadíssim, al Club de la Mitjanit, farem contenta la Sònia Gelmà. Però abans ens has de descobrir quin és el jugador del futbol europeu que acumula més minuts des de l'1 de gener. Estem parlant d'any 2021, no de la temporada 2021. És el Barça, oi?
Sí, és Frenkie de Jong.
De Jong?
Porta, sí, De Jong, des de l'1 de gener, com has dit, fins a aquesta jornada. Després d'aquesta jornada veurem com si ell juga i altres jugadors que han acumulat minuts. Però porta 1.716 minuts en 74 dies. Que, per dir-ho d'una altra manera, Frenkie de Jong, des de l'1 de gener, està jugant un partit sencer cada 3,8 dies. És una, diguéssim que és una dada bastant, bastant forta, que ens demostra que ell està molt bé.
Les 5 pròrrogues del Barça segur que hi tenen influència, no?
Sí.
En sumar-li minuts i donar-li aquesta, aquesta categoria de jugador més utilitzat en més minuts de l'any 2021, però vaja, és veritat que és un jugador que sigui, sobretot en aquests 3 mesos fent d'interior amb molta arribada, o l'altre dia a París fent de central, en la defensa de 3, Koeman el posa sempre, sí o sí, i el canvia poc.
Sí, està acumulant molts minuts precisament per això, perquè és, jo crec que és imprescindible en el mig del camp, però després és l'alternativa com a central. Després demostra que té moltes cames i també demostra que la preparació física del Barça està sent bona.
Avui volíem parlar amb l'Àlex Dalmas del nou rol de Dembélé i el nou Dembélé en aquesta posició de davanter més centrat, no tan extrem, a camp obert, que s'ha generat amb el canvi de sistema i amb el 3-5-2. Per què se'l veu tan còmode i estem descobrint un jugador que traça moltíssimes desmarcades, dona molta profunditat, no té la definició de Haaland, però vaja, és que si no ja seria una barbaritat.
Sí, el tema de la finalització ja és un altre tema, perquè aquí estarem tots d'acord que ha de millorar si vol ser un jugador important al Barça. Està molt còmode, a mi m'està sorprenent perquè està, diguéssim que està compaginant molt bé el timing de les desmarcades, aquestes desmarcades de profunditat. I al Barça li va de meravella, perquè el 3-5-2, en vam parlar la setmana passada o l'últim programa, que és un sistema que tendeix a donar-te molt control i molta estabilitat, és a dir, et dona un defensa més, té el mig del camp molt poblat i que, per tant, et dona molta possessió, et dona molta solidesa davant de les transicions del rival, però que tendeix a que et falti profunditat. I el Barça, Koeman, el seu staff tècnic, ho ha resolt molt bé posant a Dembélé allà, que és un jugador profund, amb verticalitat, i que fa les desmarcades de ruptura. No tant per la seva qualitat, que també la té, però sobretot per això. Perquè la parella, havíem vist el Barça, no hem d'oblidar que havíem vist el Barça ja en 3-5-2, a Valladolid, contra l'Eibar, i fins i tot, l'havíem vist amb Setién també, havíem vist la parella Messi-Griezmann, havíem vist la parella Messi-Bradwaite, fins i tot havíem vist la parella Griezmann-Bradwaite, però no havíem vist Messi i Dembélé. I per què està funcionant també? Perquè són dos jugadors antagònics. És a dir, és un jugador que et ve el peu i l'altre que et trenca. I això és importantíssim, perquè al final et genera més espais i et condiciona la defensa rival. És a dir, tenir un jugador com Dembélé, que saps que et pot guanyar l'esquena amb velocitat, i tu ets defensa del rival, al final el que fas és guanyar metres cap endarrere, no cap endavant. Deixes de defensar cap endavant i comences a defensar cap endarrere. Tot això et fa tirar el cos de l'equip més endarrere, però sobretot et dona més espais per la gent que hi ha entre línies, per Messi, per Pedri, fins i tot per Busquets.
No, no hi ha color ara mateix per les característiques de cada jugador, perquè Griezmann fa uns anys sí que anava més a l'espai, ara sempre rep el peu, o la majoria de vegades rep el peu. Entre quin dels dos és més adequat per jugar en aquest sistema?
Per mi, sens dubte, Dembélé. Jo crec que el partit de demà, per exemple, és per jugar amb 4-3-3, però sempre que el Barça decideixi jugar amb aquest 3-5-2, o amb aquest sistema de 3 centrals i 2 carrils, per mi Dembélé, precisament per això, perquè és que Griezmann i Messi tendeixen a trepitjar les mateixes zones i al final facilites la defensa d'aquests espais. Si a més, per fora, pels carrils, tens jugadors que t'han de sorprendre però que no tenen presència sempre, necessites d'algú que et faci aquesta profunditat, aquesta ruptura. I, de fet, al Barça li està anant de meravella. L'altre dia contra el PSG, una simple pilotada de Jordi Alba en 3-4 ocasions, amb una bona desmarcada Dembélé, al final era un mà a mà contra el porter.
L'altre dia a París van jugar Dembélé i Griezmann plegats perquè De Jong va baixar a la zona dels centrals. Això és l'excepció? O sigui, veurem més Messi sent un dels dos davanters que no pas com el vam veure l'altre dia fent més de mitja punta i posant dos jugadors que actuessin més en zona ofensiva a banda de Messi?
Jo crec que sí. Jo crec que és un sistema que anirà molt bé per rivals grans, és a dir, abans parlava el Ricard, dels emparellaments dels duels directes, jo crec que els afrontarà així el Barça, va molt bé davant de rivals que et vulguin mirar la cara i que vulguin donar el pas aquest endavant perquè et deixin espais, i aquí jo veig Messi i Dembélé, és a dir, jo veig que l'altre dia és una mica un 11 de circumstàncies per afegir gol, per afegir presència a dalt i per moure una miqueta, no?, amb el resultat que es venia, però amb un partit que comenci 0-0, jo crec que la parella serà aquesta.
Ricard, tu també t'està sorprenent la versió de Dembélé més centrat, amb molta profunditat.
Sí, perquè jo crec que és molt difícil quan tu has jugat sempre en una posició exterior on normalment ho veus tot de cara, infiltrar-te aquí a l'última línia i perfilar-te bé, saber jugar d'esquena, saber el moment de la desmarcada, conviure amb l'última línia. Jo crec que això és una de les coses. Jo crec que és una temporada que quan acabi podrem fer una llista de coses que ens han sorprès o coses que hem descobert, però o que Koeman ha fet descobrir els propis jugadors. O sigui, jo crec que hi ha futbolistes que no eren conscients que podien fer coses que estan fent.
De Jong amb tanta arribada, per exemple. No?
Sí, jo crec que n'hi ha moltes. Primer perquè són futbolistes joves, segon perquè Koeman ha hagut de buscar i rebuscar, perquè no estaven els rols ben definits, i això fa que aleshores tothom surti del seu de racó de seguretat i que descobreixin registres que no tenien. I per mi el que fa Dembélé, i l'altre dia em sembla que va fer un fora de joc, però va fer 4 o 5 desmarcades, és molt difícil aquesta posició, en quin moment surts, tot i que sempre està treballant en la mateixa esquena, la del central dretà, que això també em crida
però això semblava
atenció.
Que estava indicat, no? Perquè
sí,
va ser obsessiu anar entre Florenzi i el central de la dreta.
Sí,
que
però fixa't que contra el Sevilla va ser el mateix, a l'esquena de Koundé, és a dir, sí, sempre ha caigut en aquell raconet. I però sí, la veritat és que m'ha sorprès, no és fàcil.
Jo no vull tirar aigua al vi, però jo crec que el fet de la falta d'efectivitat no és un tema menor. És a dir, aquesta fórmula funciona si tu al final et plantes davant del porter i marques gol. És a dir, està molt bé plantar-te 3 cops davant del porter i no fer cap gol.
O sigui, mira,
això és un invent que surt bé a mitges.
Jo estic d'acord amb el Sevilla.
Jo diré més, el dia del gol del Sevilla el marca xutant malament.
Home, amb l'esquerra?
Xutant malament.
Si quan falla i xuta bé li comptes malament, quan vale, xuta igual, malament li fa gol, vale, compta-li bé.
Pues, li comptem bé. Vale. I, però, el dia del PSG falla 3 gols, dels quals un és claríssim que l'ha de ficar dintre. I per tant no em val que ho faci tot bé i es planti davant del porter i no la fiqui.
La seva pregunta és si ho diu pel gol del Pizquan o per l'autogol de Jordán al Camp Nou.
L'autogol de Jordan, sí. Val. D'acord, no entraré. No, és que jo estic d'acord amb l'Oriol en que jo crec que Dembélé clarament l'assignatura pendent és la definició, perquè amb la quantitat d'oportunitats que té a París no pot marxar sense haver marcat com a mínim una de les oportunitats que té.
Però a París, Sònia, la que falla amb la dreta que... és recriminable. La resta, sí. Per mi, no està mal definida.
És a dir, jo aquella que, per exemple, li treu Keylor Navas... La que li treu Carles Navas, que és que la creua molt bé, aquella no hi has de dir res, perquè ell xuta bé i el porter també ho fa molt bé. Però n'hi ha alguna que...
La creua bé,
sí, sí. Bé, però si et dono la raó, jo crec que la definició l'ha de millorar. Però també és cert que en els seus dos primers anys al Barça jo li havia vist una molt millor definició, que no sé... És a dir, en això de que la definició no la pots millorar, que estic d'acord que en general és molt difícil de millorar, jo no sé si ell té realment tan poc gol com li estem veient en aquests
cosa,
partits.
Aquestes definicions de París venen després de llançar una desmarcada que potser són 15, 20, 30 metres de sprint, algun petit toc amb conducció. Això no et permet arribar amb gran frescor...
Sí, Xavi, però s'ha de
ser davant de l'Albert
de
l'edició. Xavi.
Sí, sí.
Però, jugadors,
sprint, si per fer un sprint de 15 a 20 euros després però no pots finalitzar bé, molts, llavors tot un jugador d'elit.
Però si no ja estàs acostumat, costa més. Jo crec que ningú pot pensar que serà el nou del Barça perquè li falta això.
Ara.
O sigui, però jo crec que aquesta és una base. I l'altra base és si ell ha entès bé els moviments del rol de davanter. Jo crec que estem tenint dos debats paral·lels que poden ser absolutament complementables. O sigui, ell, jo crec que s'ha mogut molt bé en un espai que jo no m'imaginava. Quan diu la Sònia el gol, és que tenir gol per Dembélé han estat sempre xuts en situacions a vegades exteriors o amb avantatge, però no accions d'un contra un en què vas en vertical, no sabem com assumeix aquestes finalitzacions, no ho sap ni ell, ho estem descobrint, i tampoc no és gaire estrany que no ho faci, perquè si no, potser algun entrenador també hauria pensat que seria un bon nou.
Jo m'agafo el que deia el Ricard, que aquest any amb Koeman acabarem la temporada amb una llista de coses que no ens hauríem imaginat i que s'han fet possibles, i no vol dir que l'any que ve, que les haguem de traslladar l'any que ve, és a dir, que Dembélé hagi hagut de jugar en aquesta posició, jo crec que no se li pot recriminar res, perquè ell no és un nou, és a dir, jo no seré jo qui li censuri que hagi perdonat ocasions a París. Estic d'acord que ho ha entès bé el que li demanava aquesta posició, que a més ha estat com una mica improvisada a mitja temporada, i a partir d'aquí el Barça ha de fer mans i mànigues perquè l'any que ve aquest paper no l'hagi de fer Dembélé.
Claríssim.
És a dir... Jo no estic recriminant res, eh?
No, ho sé.
No es pot jugar de nou un jugador que no té gol.
Però que a mi, per exemple, a mi Dembélé com a extrem, que és com el que el van fitxar, jo l'havia vist al Dortmund, a mi m'ha decebut. Com a aquesta posició nova que s'ha inventat, a mi m'ha sorprès, perquè jo quan el va posar Koeman vaig pensar, ui... Perquè és que, a més, un jugador que està acostumat a jugar a prop de la banda té una referència molt clara del territori que pot trepitjar i que no, i si el poses a camp obert, i això els que hem jugat a futbol malament ho sabem tots, quan tens molt camp per abarcar és quan et perds. És a dir, que jo en aquest sentit... Jo que he dit moltes vegades que Dembélé no entenia el joc, al contrari, jo crec que aquests dies l'ha entès molt bé.
Sí, sí. Aquesta temporada és des de la banda de la Vianta. Salmo, continues aquí, oi?
Aquí estic.
No et preguntaré la teva opinió per Dembélé, perquè ja la coneixem tots, que tu ets el vicepresident del club dels Dembélivers, vicepresident segon, el primer seria el Sanabre, presidenta Sònia Salmà. El divendres al Tot Costa vas explicar que Ilaix Morí va acabar contractat d'aquí un any i que és una situació una mica controvertida... perquè no té aquella clàusula de renovació automàtica que sí tenen la majoria de joves de la seva generació, que el club fa el 3+2 i pot ampliar de manera unilateral dues temporades més el contracte. Això que dona certa seguretat sobre el futur del jugador no existeix en el cas d'Ilaix, sí existeix en el cas de Minguesa, de Collado, i explicaves que un dels objectius de la Porta i la nova àrea esportiva ha de ser, i així ho plantegen, la renovació d'Ilaix Moriba, que acaba el 2022 i té una clàusula de 100 milions d'euros. Ho he resumit força bé, no?
Sí, sí, és això.
Avui n'ha parlat l'entrenador del Barça B, el Tot Gira, Salmo.
El Francesc Xavier García Pimienta, atès el micròfon del Tot Gira amb l'Isaac Vilalta i el David Clopés i ha reconegut que la renovació d'Ilaix Moriba ha de ser una qüestió prioritària de la nova junta directiva.
Hem de fer l'esforç, no?, dels jugadors nostres que tenen nivell i perfil de primer equip, que s'ho han guanyat. El club també ha de fer l'esforç perquè al final és així. Estem intentant formar jugadors que arribin al primer equip, a la primera plantilla, i està molt clar que també per anar a buscar fora algú que ja tenim aquí dintre, doncs també el club ha de fer aquest esforç.
García Pimienta, el Tot Gira sobre Ilaix. El club ha de fer un esforç sobre Ilaix Moriba, que va contracte d'aquí a un any. Enquesta ràpida, no tenim gaire temps, són 12:45 i hem d'explicar moltíssimes coses. Faríeu aquest sobreesforç una altra vegada, perquè ja es va fer el 2019 per Ilaix Moriba? Creieu que seria un error històric no fer l'esforç i retenir-lo? Àlex.
Jo el faria, sí.
Oriol.
També.
Sònia.
Té molts matisos. Em sap greu, però no em puc pronunciar amb un sí o un no.
Costa.
Si no podem posar matisos, no.
Ricard.
Home, si el sobreesforç no és la Sagrada Família, sí.
Salmo.
Sí.
Sí que el faria. Més o menys, el sí passa per sobre
sí, sí,
del no.
Sí, però com has dit, tampoc no seria un error històric si marxés.
D'acord.
Però faria un esforç, sí.
Jo simplement volia afegir que ha arribat un moment que el club està en una situació tan crítica que els jugadors que ara mateix vulguin quedar-se al club, és a dir, el club s'ha de quedar amb els jugadors que es vulguin quedar al club.
Entès. Sí. Salmo, gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Àlex Almas, també gràcies. Fins la setmana que ve.
Una abraçada a vosaltres.
Ara farem una pausa ràpida. Quan tornem al cas Jaume Giró. Detalls nous del per què Jaume Giró, que havia de ser l'home fort de la porta a la directiva, sobretot a l'àrea econòmica, finalment no arribarà ni a ser directiu. I donarem el nom d'algun altre nou directiu que a partir de dimecres entrarà a formar part de la Junta del Barça.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio. Dilluns 15 de març, Grigori Sokolov, tot una llegenda viva del piano, torna a un dels seus escenaris predilectes, el Palau de la Música Catalana.
Una vetllada que ja és tot un ritual imprescindible. Enguany amb les poloneses de Chopin i 10 preludis de Rachmaninoff per mantenir l'idili amb el seu públic.
Entrades a palaumusica.cat. La música ens omple de vida.
El 25 de juliol de 2009, a la urbanització Can Amat, a Abrera, desapareixen les quatre persones que viuen juntes en un xalet. Són dos germans i les seues parelles.
Crims, amb Carles Porta, a TV3, dilluns a la nit. Alexa, Catalunya Ràdio.
Hola, escoltes Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio és el teu matí.
Escolta, Icar.
Moltes cançons.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Catalunya Informació.
Hem arrencat aquest nou bloc de notícies.
Catalunya Música.
La relació amb la música clàssica.
I ara també els podcasts de Catalunya Ràdio disponibles a Alexa. Només cal que diguis Alexa, Catalunya Ràdio Podcast. El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Música dramàtica, greu. Aquesta és una cançó que es diu November i és d'una violinista que es diu Mari Samuelsen. Va ser la sintonia del resum esportiu de l'any 2020. I ara la recuperem perquè la situació és dramàtica, però no tant. Anem amb el Giró Gate. Què ha passat exactament amb Jaume Giró? Què ha passat realment? Però abans, algunes notícies que us expliquem al Club de la Mitjanit. El diari Ara va tornar a explicar ahir, que Jaume Giró finalment no entraria a la directiva de Joan Laporta. Avui ha avançat el nom d'Eduard Romeu, que és un empresari vinculat al sector de l'energia renovable actualment i que serà el substitut de Jaume Giró com a responsable econòmic de la nova directiva del Barça. Notícies que us podem avançar al Club de la Mitjanit. Demà, dilluns, la candidatura de Joan Laporta té previst anunciar el nom de, com a mínim, tres nous directius que no coneixíem de la candidatura. Un és l'Eduard Romeu, que s'apunta a la figura de vicepresident econòmic, no és segur que ho sigui, però que apunta a vicepresident econòmic, serà l'home fort de l'àmbit econòmic a la directiva, això sí. Un altre nom, apunteu, Joan Soler. Joan Soler és l'actual president del Vilafranca, del club de futbol Vilafranca de la tercera divisió. I el tercer i o quart nom, aquests no els hem pogut descobrir. Però demà anunci de, com a mínim, tres nous directius. Eduard Romeu, que ha avançat l'ara aquesta tarda, i Joan Soler, el president del Vilafranca, que us avancem ara al Club de la Mitjanit. Tot això s'està acabant d'acordar aquesta mateixa nit, perquè hi ha trucades, hi ha hagut trobada, reunió al domicili particular de Joan Laporta aquesta tarda. Més detalls. Demà dilluns, es formalitzarà l'aval, s'assignarà i s'enviarà a la Liga. És un aval de 124 milions, gestionat i tancat en la seva totalitat amb el Banc Sabadell. La presa de possessió serà dimecres i ja té hora fixada, la una del migdia. Dimecres a la una del migdia, presa de possessió de Joan Laporta i la seva junta directiva. Detall important que també us avancem al Club de la Mitjanit. Està previst i pactat que aquesta presa de possessió hi assisteixi el Jaume Giró, en un gest que intenta transmetre que la sang no ha acabat d'arribar al riu, tot i que, i ara us ho explicarem, sí que hi ha hagut ferides. I ara sí, què ha passat realment amb Jaume Giró? Hi ha una part professional, que és la que es va explicar oficialment ahir amb el comunicat a la nit, però no ha estat tan transcendent. El que ha passat és que, des de fa setmanes, diria, hi ha hagut una lluita de poders al que abans era la candidatura i el que ara està a punt de ser junta directiva. Giró era l'home fort de l'economia a la porta, això ho sabem tothom, ho havíem escoltat, l'havíem presentat així. Ara bé, la seva mirada, el seu objectiu, no només passava per tenir control i capacitat d'execució sobre les finances. També volia control i executar en altres àmbits que superaven les finances. Volia tenir control, per exemple, en l'àmbit institucional, en l'àrea de comunicació, tenir control sobre el projecte del Barça Studios, del Barça Corporate, i volia tenir també control sobre la major part d'àmbits que generen ingressos al club. I aquí es va produir el xoc de poders entre Joan Laporta i Jaume Giró. Laporta és partidari que els executius tinguin més pes, més autonomia. Giró tenia un punt de vista més intervencionista, van xocar, va haver-hi un torçabràs i Laporta no ha cedit. La història va esclatar fa uns dies. El dijous segurament es va viure el capítol de més tensió i el dissabte al matí, ahir al matí, en una reunió amb els que han de ser directius, es va decidir que Jaume Giró ho deixava, feia un pas al costat, intenta mantenir les formes, però el que havia de ser home fort de l'economia del Barça els pròxims anys no ho serà. I fins aquí aquesta història, que té molts detalls i que segurament anirem descobrint en els pròxims dies. Què us ha semblat aquest primer incendi de la segona era a la porta sense que encara hagi començat?
Home, una bona notícia no és, perquè Jaume Giró, com has apuntat, era un dels homes forts de la candidatura, m'havia donat una molt bona impressió en tots els debats econòmics que s'havien fet durant la campanya electoral, i bé, home, si ha de passar, doncs millor que passi abans de la presa de possessió i abans que comencin a treballar. Però bueno, una bona notícia no és. Per mi la millor notícia de tot això del que ha passat és la reacció dels altres dos candidats a les eleccions, que eren el Toni Freixa i el Víctor Font, que haguessin pogut sucar per mà aquest tema. No he vist, no m'ha semblat veure ni cap tuit ni cap declaració. Vull dir que això els honora molt, perquè, aviam, algú hagués pogut dir, tu has explicat aquesta lluita interna de poders entre Giró i Laporta, perquè diuen ve de dies, i algú hagués pogut dir, home, és un dels factors pels quals jo crec que el 95% com a mínim de la gent que va votar a Laporta va votar per Laporta, no pel seu equip.
Sí.
Però bueno, no deixa de ser que un cap dalt del seu equip ho deixi just després de les eleccions. I per tant, aquí sé que Víctor Font i Toni Freixa haguessin pogut ser capaç i no ho han fet. I per això els honora molt.
Sònia, a tu aquests temes t'interessen?
Durant la campanya van fer molt èmfasi, no només la candidatura de Joan Laporta, sinó totes, en el vessant econòmic del club. I en aquest sentit, l'home fort de la candidatura de Joan Laporta, l'home que havia d'executar d'alguna manera aquest pla de xoc que teníem preparat, l'home que ha defensat els bons de Joan Laporta com a gran fórmula per poder pagar els proveïdors, és l'home que se n'ha anat. Si tenint en compte com estan els comptes del club, probablement és més greu que et marxi ara mateix el teu vicepresident econòmic que no que et marxi l'entrenador, o seria el mateix. És com si et marxa l'entrenador abans de començar el projecte. Dit això, bé, suposo que, evidentment, la persona que hagin triat, que veurem si és el nom que avançava avui el diari com a vicepresident econòmic.
El
però comentaves que no és segur 100% que sigui el vicepresident econòmic.
Serà el responsable de la directiva de l'àrea econòmica. Falta saber si té l'etiqueta de vicepresident econòmic o de vicepresident o no.
També hi ha el càrrec de tresorer, que també acostuma a tenir força pes a la Junta. Bé, en qualsevol dels casos, si aquest home no, és evident que hi ha molta gent vàlida pel món de l'economia que pot intentar aplicar les idees que ells hagin pensat, però que és evident que és un contratemps i que és significatiu, que demostra que potser no havien parlat prou abans de la campanya electoral com perquè se n'adonin ara que són incompatibles, no?, per dir-ho així.
Costa, Ricard, teniu 10 segons cada un per dir-me si això us ha sorprès o ja és una postal més de l'univers del Barça que ja ens té acostumats a aquest tipus de històries.
A mi m'ha sorprès que... Ja sé que la candidatura diuen que no és una dimissió. Sí que és una dimissió perquè els directius que van a la candidatura són els que aprova el soci i els que no... els hauran d'aprovar en una assemblea posterior. Dit això, crec que té una transcendència notable pel fet i hauria de tenir una gravetat relativa perquè els que reflotin el club, si la cosa fos tan professional com crec jo que ha de ser, són els executius i no els directius.
A mi m'ha sorprès, com deia l'Oriol, això sí, millor que passi ara, i més també si les dues persones han coincidit en que una no hi volia ser si no hi havia les coses com ell volia, i el president, si el vicepresident econòmic no acceptava la seva línia. Una crisi de govern abans que arribi el govern, però una situació que, com deia l'Oriol, no és la millor per començar.
Ricard, Jordi, Oriol, Sònia, gràcies.
La propera.
Adéu.
Anem tancant. Waterpolo, Maria Guixà, bona nit.
Bona nit, Xavi.
S'ha jugat la Copa del Rei a la piscina Pere Serrat del Sant Andreu i l'ha guanyada...
El gran favorit.
L'Atlètic Barceloneta, com sempre.
Sí, poca història, perquè si mirem enrere, palmarès és descomunal. Són ja 9 títols consecutius, són 17 títols de Copa en total, i avui a la final, només perquè et facis una idea, saps quants minuts ha trigat el Barcelona a marcar un gol?
Digues.
13.
13 minuts.
Això és pràcticament un quart sencer i mig quart de l'altre. És pràcticament a pocs minuts d'arribar al descans.
És 9-3 a la final, o sigui, no hi ha hagut final competitiva, competida. La Copa d'avui és la novena consecutiva de l'Atlètic Barceloneta, o sigui que fa 9 anys, el 2011 o 2012, la hauria guanyat.
Veure, de fet, la que va guanyar el Barcelona. En aquesta mateixa piscina Pere Serrat fa 10 anys, i d'ençà d'aleshores, sempre Atlètic Barceloneta.
I això, clar, per als de l'Atlètic Barceloneta és fantàstic. Pel waterpolo, com és?
Els altres clubs et diran que és un mal rotllo perquè costa molt guanyar un equip que està preparat per Europa. L'Atlètic Barceloneta et diran que nosaltres estem fent un esforç descomunal per intentar anar més enllà del panorama nacional i estatal i guanyar la Champions.
És una mica el que li passa al Barça d'handbol.
Exacte.
Eh que sí?
Sí, és exactament això. És un equip pensat per Europa.
Com ha anat el dia?
Molt bé.
29.
29. Més algun més.
Més algun més.
29 cola, no?
No ho sé. 38, sí. Els portes molt bé.
38 anys.
Felicitats. 38
anys. Moltes gràcies.
La Maria Guixà, que avui ha fet 38 anys i els porta fantàsticament. Gràcies, Maria.
A tu.
Acaba de passar bé el dia.
Bona nit.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Sergi, l'equip de Messi té nou entrenador.
Sí, senyor, Germán el Mono Burgos.
El Mono Burgos.
Va deixar de ser assistent de Simeone a l'Atlètic de Madrid el juliol de l'any passat i ara a l'Argentina serà l'entrenador de Newell's.
Newell's All Boys. Gràcies, Sergi.
I ara.
Moment de tancar el club i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Marc Peirón a l'Estudi 5, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central i el Sergi Andreu i el Sergi Camps a la redacció. I el record especial d'avui és per a totes aquelles persones que l'últim any s'han sentit més soles del que realment estan i s'han sentit menys del que realment són. Animeu-vos perquè això ja fa baixada i segurament el pitjor ja ho hem superat. Si teniu un mal dia, penseu que l'endemà serà molt millor. A tots, un petó i en especial a tu, Tita, la meva germana. T'estimo molt, tot i que no t'ho digui prou. Bona nit i bona setmana.